Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs així, eh? Així és sempre els divendres a aquesta hora. Ja arriben les converses veterinàries. Amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Cada divendres parlem dels animals. Parlem dels animals, a vegades només ens queda parlar amb els animals, que també ho fem fora d'antena, de veritat que sí. I parlem també amb aquelles persones que cuiden, que mimen, que treballen amb els animals. És la finalitat d'aquest programa, una d'elles. Bé, dit això, anem a saludar la nostra convidada del dia d'avui, que és ja una vella coneguda, perquè ha participat en diferents oportunitats i espero, desitjo de tot cor que no sigui aquesta la darrera, sinó una més d'elles, i totes sempre ben interessants. Des de la Fundació Mones saludem a Olga Feliu. Olga, què tal? Bon dia, com anem?
Hola, bon dia, molt bé.
Bé, gràcies per ser aquí novament amb nosaltres. Teníem aquesta trucada pendent. Sobretot perquè vàrem parlar de la Susi en un programa anterior, però la gent que ens escolta ara i que potser no va escoltar el programa anterior, o potser no ho recorda, anem a refrescar una mica la memòria i anem a parlar de qui és la Susi, perquè sembla que parlem d'una noieta, però que de fet ja en certa forma sí, però aclarim-ho bé, qui és la Susi?
Bé, mira, la Susi és una ximpanzé que vam portar del municipi de València, que la tenien en una casa que era una gàbia, en un jardí, una ximpanzé, imagineu-vos, amb lo gran que és.
Pobre.
I va estar allà doncs, uns 25 anys.
Mare meva, tota una vida.
Sí. Vull dir que, a més, és... que deies que és una noieta, però bé, ja passa dels 45 anys.
Sí, és una noieta veterana, sí.
Sí, bueno mira, una jovenaia, no?
Exacte, clar que sí. Bé, com es troba? Com està? Perquè, clar, són molts anys amb aquesta situació que estàs comentant. Hi ha la intervenció de la vostra, la Fundació Mona, i a partir d'aquí què passa i com va?
Bé, a veure, es troba molt bé. Nosaltres estàvem una mica espantats al principi perquè, clar, quan trasllades animals d'aquesta edat, doncs sempre hi ha un risc. Però, i més, quan han estat sols, saps? Perquè dius, ostres, ara els canvies de lloc, els has de posar amb uns altres ximpanzés, i llavors teníem, doncs, feia respecte. Però s'ha adaptat molt bé, ella va fent al seu ritme, perquè, clar, és gran, però s'ha adaptat perfecte. De seguida ha agafat el ritme nostre, la dieta que tenim, entrar i sortir dels dormitoris, i molt bé. I ja ha començat, ja fa uns mesos, ja va començar a conèixer doncs, altres ximpanzés del grup, on al final s'integrarà completament. I ara està en aquest procés. Va fent molt el seu ritme, i nosaltres tenim molta paciència, però ha trobat un ximpanzé que és una mica com... S'han enamorat, del Tom.
Caram!
Sí, mira la seva edat,
Quina tardor! Quina tardor, sí. Quina tardor més primavera!
I tant. Però bé, vull dir que no està completament integrada, encara no són les instal·lacions de fora, la gran, a les de darrere, no? Però a les instal·lacions exteriors, però ja ha estat amb tots els ximpanzés del grup amb el que convivirà, doncs he estat amb tots, Anem rotant,
Molt bé.
Amb el Tom és fixa, Perquè ella té els ulls amb ella, Vull dir que està encantada.
Que maco. Bé, doncs un 10 per la Susi i també un 10 per la nineta dels seus ulls i també per la resta de companys, no?, que l'han acollit de meravella, no? Sembla?
Sí, i tant. Sí, molt content, la veritat, Sí.
Molt bé. Quants anys pot tenir de vida, quants anys poden quedar de vida la Susi?
Un ximpanzé en captivitat pot viure fins a uns 60 anys, més o menys, El que passa, són grans i, sempre tenen coses, no? Però nosaltres, per exemple, vam tenir el Tutu que en tenia 56 quan va morir, vull dir que queden anys. Sobretot al final, és el que diem, potser viure menys o més, però en companyia, saps?
Clar.
És com ha d'estar, un ximpanzé, perquè és un ser social i necessita, com nosaltres. Imagina't haver de viure els últims 15 anys de la nostra vida sols.
Clar.
Sense veure altra persona, doncs. També. Almenys això ho tindrà.
El que ens demostra la Susi, i és el que ens demostra la natura també de forma constant, que quan hi ha un canvi a la nostra vida per bé, doncs sembla que tot ajuda, no? Perquè en aquest canvi doncs, està en aquestes lamentables situacions que estava la Susi, com està de bé ara, doncs realment veiem que la reacció és positiva i és que, diguem-ne, això, no? Que quan un canvi és per bé, no? Quina sort.
Sí, tant i tant. Sí, sí.
Molt bé.
Tinc la sort, de poder-la portar. Mira que feia, des que sabíem d'ella, que estava allà 10 anys. Uh-huh. I que ens va costar com 3 i mig així aconseguir portar-la els últims 3 i mig anys lluitant des del 2018 que jo la vaig anar a veure doncs fins ara va ser setembre del 21 que la vam portar doncs imagina't bueno, ja està, aquest, ara doncs tenir cura d'ella
molt bé. Bé, estem parlant amb Olga Feliu de Fundació La Mònica, com el nostre és un mitjà de gran difusió, i com que sempre hi ha gent que aterra potser per primera vegada, anem a recordar, Olga, si no t'importa, el que feu a la Fundació Mona, on esteu situats, quina és la vostra activitat, una mica de resum del que sou i el que feu, i on esteu.
Som una fundació que ens vam crear l'any 2000, estem a Riudellots de la Selva, amb uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Riudellots, i l'objectiu principal de la Fundació és donar acollida i rescatar tots aquests ximpancers i altres primats, no? Que no tenen on anar perquè han entrat al nostre país de contraband. Val? Els han portat a l'Àfrica i estan escampats per Europa i bueno, també per altres continents. Però nosaltres ja, normalment, amb Europa ja tenim més que de sobre. I el que sí que el que volem també és treballar perquè aquesta pràctica desaparegui. I com ho fem? Doncs amb educació, treballem amb escoles i amb visites particulars, i també fent projectes de recerca per conèixer més els primats i poder ajudar d'altres que estan en les mateixes situacions. I el que fem, doncs, bé, treballem també amb les universitats, la Universitat de Girona, per suposat, i bé, publiquem articles científics doncs, que també ens ajuda doncs, a donar-nos nom.
Molt bé. Olga, volia preguntar, els humans, què tenim que aprendre dels primats, dels ximpancers, per exemple?
Ui, moltes coses,
Sí, no?
Moltes coses. Jo crec que potser una de les coses més importants és no abusar del que tenim al nostre voltant, saps? Uh-huh. En qüestió de recursos, perquè sí que els ximpancers, bueno, a la selva doncs, es posen arbres, tal, però, a veure, només agafen el que necessiten, saps?
Clar.
És a dir, que es traslladen i si poden trencar una branca perquè falta, perquè sí i tal, però només el que necessiten. I nosaltres potser ens hem passat una mica, no?, en aquest sentit. Agafem el que necessitem i el que podem aprofitar i revendre i fer i explotar. Jo crec que això seria molt important, Bueno, dels primats i de la natura en general,
Molt bé. Olga, ens parlaves de que la Fundació també tenia una vessant científica de recerca i d'estudi.
Sí.
D'aquests estudis ens arriben notícies d'uns estudis nous sobre el benestar i sobre el cortisol.
Ah, sí, sí.
Què ens pots dir d'això?
Uh-huh. Mira, un dels projectes que tenim oberts ara, bueno, ja fa temps perquè bueno, s'han d'anar recollint mostres, és estudiar el cortisol, que els nivells de cortisol ens demostren doncs, l'estrès, el que estàs patint, vale? Llavors, bueno, un estrès puntual està bé, perquè bueno, també hem de tenir una mica de moviment, no? Però un estrès continuat i sostingut en el temps ens porta molts problemes. Doncs. Un d'ells, i és molt freqüent per persones, bueno, són atacs de cor, per exemple, va? Llavors, què passa? Ara, per exemple, la Susi, clar, quan estàs en un procés d'associació, que veus, ostres, amb un ximpanzé nou que el posen i tal, és una situació estressant, vale? Llavors nosaltres el que ara estem estudiant és veure com aquest cortisol, val? Doncs evoluciona durant tots aquests processos d'associació per veure quins són els pics d'estrès que poden patir els ximpancers en el moment doncs, de fer les associacions i això ens pugui ajudar doncs, en el futur, val? Potser el maneig, modificar-lo depenent del moment que sabem que hi ha més cortisol i llavors doncs és el que estem fent. Ho fem amb la Facultat de Veterinària.
Uh-huh.
I com ho mirem, això? Clar, nosaltres no fem intervencions animals directament. Llavors, el que sí que fem, com el cortisol es pot mirar amb la femta. Llavors, cada vegada que es fa una associació, cada dia, doncs després recollim les caques, vale? Llavors, com que sabem de qui som, perquè, ja saps qui és associat, no? I quan van als seus dormitoris, doncs tu ja reculls. I tot això ho estem recollint des del setembre i esperem, segur que això ja serà una situació científica que quan tinguem tots els resultats veurem quins són els resultats.
Uns resultats que potser també ens aniran molt bé als humans, no?
I tant. És que al final tot el que puguem aprendre dels primats, sobretot dels grans simis com els ximpanzés, ho podem traslladar en els humans.
Teniu la possibilitat d'actuar amb alimentació per també ajudar a regular aquests nivells de cortisol, o això s'ha d'esperar i estudiar més endavant?
Hem d'esperar, a veure què surt, però el cortisol dona per molt, Vull dir que hi ha molts estudis que, per exemple, també el cortisol també, de fet, és un altre projecte que encara està a les beceroles, que vull dir, estem fent amb un centre africà de la República Democràtica del Congo, doncs, el mateix, el cortisol, però amb pèl, val? Perquè, traslladar mostres de femta des del Congo és més complicat, però amb mostres de pèl ja les han recollit, són de 140 ximpanzés, i, encara no han arribat, però ja tenim els tràmits per poder-les portar, perquè, això també hi ha una regulació. El pèl és part d'un animal viu i d'un ximpanzé, que és un animal en perill d'extinció i que té una categoria especial de regulat, i no pots posar-los a la maleta i portar-los, saps? Llavors hi ha un tràmit de paperassa que no són fàcils, Però, també ho estem mirant amb aquests ximpanzés del Congo, I potser després... l'ideal amb tot això és poder arribar a fer comparacions, val? Perquè de vegades quan més aprens, saps? Dius, jo sé molt ximpanzé, però mira, quan els comparo amb els orangutans, aprenc molt més, saps?
Clar.
Perquè veig el que un fa i el que no, i dic, molt interessant.
Bé, la ciència, els estudis, la investigació, la recerca, és prou conegut per tothom de que no és una cosa gratuïta, sinó que calen uns recursos. Es disposen prou de recursos econòmics, en aquest cas, per poder tirar endavant investigacions tan importants i estudis tan importants com aquests?
En aquest cas, són els recursos propis. Bé, nosaltres estem molt interessats en aprendre, i llavors, això no ens ho paga ningú, ni molt menys, que són projectes que nosaltres anem desenvolupant. I, és allò que penses, fas allò que dius, ostres, tampoc em costa tant, no? Cada dia, anar a recollir les mostres, anotar-ho, passar-ho amb un Excel, no sé què. I, no, recursos econòmics per això no en tenim, però és part de la nostra filosofia aprendre'n, i llavors per això ho fem. Sí que ja a la llarga ens agradaria aconseguir una beca per tema de recerca, però això també és molt competitiu i també... però ho farem, també ho farem.
Un altre dels efectes que té la Fundació Mona i la seva existència és poder ensenyar als més petits, també, a la mainada, l'existència, la realitat d'aquests primats, no? Olga, digue'ns quina cara posen a la mainada quan veuen aquests primats d'aquesta envergadura i tan semblant, no?, com són a les persones.
Sí, n'hi ha de tot, n'hi ha que fins i tot s'espanten, perquè clar, és que...
Clar.
És allò que dius, ostres, que macos, no? Però clar, quan els veus i com que estan... estan per allà en l'espai gran, més de 5.000 metres quadrats, clar, corren i saps? I fan, segons com, poden espantar, no? Però tothom queda enamorat, A nosaltres el que ens agrada és que hi ha nens que venen i saben el nom d'algun dels monos, perquè... vam fer un conte per nens, molt maco, la veritat, que d'un dels ximpanzés que es diu Bongo, i molta gent l'ha regalat, saps? Hi ha nens que ja venen i quin és el Bongo? Es queden una mica parats perquè el Bongo en el conte és petit, quan comença i tal, I clar, quan venen a la Fundació Bongo ja és un senyor gran, però gran, té uns 20 anys, però impressiona, saps? Però sí, sí, queden encantats.
Quants exemplars teniu ara mateix a la Fundació Mona?
13 ximpanzés. Hi ha 13 ximpanzés i 3 macacs de desigualtat, però ara aquest any, de fet, abans de la primavera així ja en portem un de França, que bueno, ja fa temps que ens van demanar a veure si ho podíem portar perquè és un ximpanzé que, doncs, bueno, que no està molt bé i també tenia episodis que s'automutilava i necessita un canvi perquè està en un espai molt petit. Doncs aquest serà el proper que... Bueno, quan el tinguem ja tornarem a parlar. Quan arribi, potser ja...
Fantàstic. Ja sí, quines ganes. Referent a la dieta, que és un tema que m'interessa moltíssim, mengen un cop al dia, un cop, dos cops? Com és?
No, mira, tot el dia mengen entre 4 i 5 cops.
Mare meva.
4, ben bé. Sí, una mica és una... A veure, l'àpat més fort...
A mi això ja m'agrada, eh?
Sí? A veure, anar picant, eh?
Exacte.
Una mica cada dia, sí. L'àpat fort és el vespre, perquè això també... Bueno, el vespre, que ara, doncs, entren els quarts de sis, així. Els serveix a tots, i, bueno, a nosaltres, sobretot, els cuidadors, perquè entrin, saps? Perquè ells saben que l'àpat més bo és a dintre, i llavors no es queden a dormir fora, perquè a banda... doncs el fred que fa ara, imagina't, pobres, quedarien glaçats.
Això vol dir...
I llavors, durant el dia, doncs això, van menjant, sí, al matí l'esmorzar i això, però a la instal·lació exterior, doncs, nosaltres, abans que surtin, ja els hem amagat tot de menjar, ¿verdad? I van buscant, amb llibertat. Els ximpanzés es passen això, 70-80% del dia, desplaçant-se per buscar menjar. I hem d'intentar una mica simular aquesta situació.
Clar, i la cuina de la Fundació que no para, perquè, clar, amb aquest horari de... amb aquests comensals tan...
Sí, sembla la cuina d'un restaurant de categoria, eh?
Clar, sí, sí.
Però, amb estrella Michelin, eh?
I tot. Digues, sí, t'escoltem.
Dic que, a més, fa el menjar, no és només preparat, és elaborat, saps? De tal manera que sigui una mica complicat per ells d'extreure'l, vull dir, que ens hi passem hores, eh?
Que s'entretingui, clar que sí.
Sí, tant, eh?
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs, Olga, quan sona aquesta sintonia vol dir que el nostre temps està pròxim a finalitzar, però abans tenim uns segons per poder agrair una vegada més la teva presència en el programa, que sempre és més que interessant. Estarem, doncs, pendents de futures notícies, de futures novetats, que sempre són molt benvingudes, i, mentretant, recomanar a tota la gent que ens escolta, doncs, això, que tinguin present a la Fundació Mona. Es pot visitar en aquest moment, en aquesta etapa?
Sí, ja fem visites i recomano a la pàgina web que ja hi ha un lloc allà per seleccionar la guia i l'hora i tot, eh?
Doncs aconeixo que s'aprendrà moltes coses i coses també precioses. Gràcies, Olga Feliu, des de la Fundació Mona. Salut i sort. Fins aviat, fins una altra. Gràcies.
Molt gràcies.
Tornem d'aquí 7 dies. Serà una vegada més amb el Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd fan possible aquestes converses veterinàries a Cope Catalunya i Andorra. Adéu-siau. Baby, baby, baby.